Camins.
Avui, com bé sabeu, és el Dia Internacional de la Eliminació de la Violència contra les Dones. I en aquesta casa estem orgullosos d'haver obert els nostres micros perquè vosaltres, les dones, les nostres oients, ens enviéssiu les vostres històries per visibilitzar el que us ha tocat patir i fer-ho sense cap por. I ho heu fet, i ens ha arribat missatges com aquest.
El meu nom és Teresa i m'agradaria comentar-vos que m'he sentit assetjada moltes vegades. La veritat és que és una situació molt desagradable i molt violenta per qualsevol dona. Us explicaré una petita història que va passar fa molts anys, molts, però que encara tinc com molt present. Em vaig anar al traumatòleg acompanyant la meva mare i el facultatiu va decidir fer-me una revisió mèdica, bé, en aquest cas una revisió d'esquena, a mi. Va insistir moltes vegades i jo em vaig negar rotundament. Van veure que la situació ja no era molt normal i van marxar de la consulta. Van fer una queixa formal al centre mèdic i com aquest traumatòleg ja havia tingut els altres problemes amb pacients, el centre mèdic va decidir expulsar-lo.
Gràcies per no tenir por i gràcies per la vostra veu. I, si us plau, per denunciar aquesta violència fastigosa, no calleu mai. Bona vesprada d'aquest dijous 25 de novembre del 2021, dia 1, després d'un programa de passejades pel passat de la mà de l'historiador Joan Pallarès i també de la nostra Mònica Padrol, que ens va portar de viatge pel cinquè Evangeli. Secció sempre interessant i espitosa, i amb gràcia el t'espero lluny d'aquí. Moltes gràcies per triar-nos, gràcies per fer-nos costat. Encetem aquí el vespre radiofònic més social i espiritual de Catalunya. Aquest és un programa, ja ho sabeu, és la nostra personalitat, en què ens visiten persones que ens expliquen històries. I justament això és el que passarà en res, en uns minuts. Històries que avui, permeteu-me, són vitals, com ara el concepte del perdó. Clau a la vida, saber-ho demanar i saber donar-lo. Perquè tinc una pregunta, coneixeu el sentit del sagrament de la reconciliació? Avui entrarem en profunditat i em ve molt de gust, la veritat, i ho farem amb el pare Lluís Victori, que ha publicat el llibre Que s'aixequi somrient, on reflexiona abastament sobre aquest sagrament clau. Per cert, que tenim una pregunta que us estem fent, com sempre, al nostre compte de Twitter del programa, @caminsestel. Perdonar, la pregunta que us fem és, perdonar és fàcil o difícil per a tu? Perdonar aquest concepte, aquesta acció, és fàcil o difícil per a tu? Allà hi trobareu diferents opcions i també podeu dir-hi la vostra. És dijous, per tant, Ignasi Miranda ens portarà una nova edició de Temps de Diàleg i, finalment, el nostre carrusel de seccions aquí a la Ràdio Eclèctica ens portarà fins a la companyia de Salvador Aragonès i Economia en Valors. Avui connectarem amb Joan Elias, economista i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, tot per gentilesa de la Fundació La Caixa. Camins, amics, la bona vesprada. Vinga, ens hi posem.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
9 minuts que passen de les 9 de la vesprada. Lluís Victori, bona vesprada.
Bona tarda.
Molt bé, i benvingut aquí al Camins. També estem acompanyats per Àlex Serra. Ara explicarem qui és cadascú. Àlex Serra, bona vesprada.
Gràcies, moltes gràcies.
Benvinguts aquí. Apropa't una mica al micro, no et preocupis. Així t'escoltarem una mica millor. A veure, expliquem històries. Un dia, Àlex, estaves parlant amb el pare Victori.
Exacte.
I li vas comentar un sentiment que tenies i que, segons diu el resum del llibre que ens presentareu i que parlarem ara bastament, molta gent té, que és què bé confessa. Què bé confessa. Que ve que el pare Victori posa en pràctica el sagrament de la reconciliació. La pregunta, una mica és per tots dos, el sagrament de la reconciliació pot ser, també més conegut per la confessió, es pot impartir millor i pitjor, Lluís?
I tant, perquè el sagrament és un signe, com tot sagrament, és un signe humà que ens porta a la presència de Déu en diferents aspectes, per tant, la qualitat del signe humà, de manera com ho fas, de manera com es du a terme, és molt important de cara a valoritzar el sagrament. Uh-huh. I, per tant, per exemple, segons el Papa Francesc, insisteix molt, per exemple, en l'aspecte de dir com acollim la persona que ve, com l'acollim. I aquesta acollida, que pot ser cordial, que pot ser que es vegi, l'altre es vegi comprès, que es vegi, això dona una qualitat després a poder captar com ens tracta Déu a nosaltres.
Sí.
Tu abans preguntaves, si, bueno, has dit, si era fàcil perdonar. No ho veig gens de fàcil perdonar.
És la pregunta que fem als nostres oients avui,
costa,
si resulta fàcil.
Ens costa molt.
Sí.
Però, precisament, quan ens donem compte que Déu ens perdona de veritat, de com és el perdó de Déu, això potser diria més el punt fonamental perquè puguem perdonar. Per tant, en aquest sentit, suposat que hi ha una crisi de perdó, perdonada la violència, una crisi de perdó en el nostre món,
sí.
Crec que el sagrament del perdó, ben fet, donant relleu a la manera com Déu ens perdona, com Déu ens mira, com Déu sempre confia en nosaltres, com Déu mai no es desenganya de nosaltres, això pot ser d'un gran... d'una gran utilitat, jo diria, inclús social, però, evidentment, religiosa. Però, vull dir que un sagrament humà, tot el que és el signe humà, s'ha de fer ben fet. I llavors, això, com més ben fet, més reflectirà el que Déu ens vol dir.
Perquè, Àlex, arran del que està dient el pare Lluís, clar, per perdonar nosaltres, abans ens hem de sentir perdonats per Déu. I ell ens ha amat quan som els seus enemics. Aquesta és una mica la cadena, no? Per això realment ens costa tant perdonar, perquè pensem que fan les coses millor que la resta de la gent, probablement.
Totalment, i el que vol reflexar aquest llibre és, lògicament, com expressar d'una manera escrita, que és la complicació, potser, com és aquest amor de Déu, com s'expressa en nosaltres, com sentim a Déu que ens perdona... I el que hem intentat és plasmar amb unes paraules humanes algo que és diví, algo que cadascú va allà, demana perdó i es sent perdonat i tens una pau, i aquest és el fruit de la confessió. Ho hem volgut enfocar d'aquesta manera per ajudar sobretot a tots aquells que confessen i els que també rebem el perdó.
I tant. Lluís Victor i Companys es Prevera va ser ordenat a Barcelona el 1967. Ja fa anys, Lluís? D'això ja fa anys. És doctor en Ciències Químiques i ha estat professor a l'Institut Químic de Sarrià moltíssims anys.
60,
i és vicari...
60.
60 anys, imagina't. Moltíssims anys. Lluís, és vicari a la parròquia de Sant Pere d'Octavià a Sant Cugat del Vallès, també des de 1967, i rector a la parròquia de la Mare Déu de Montserrat, també allà a Sant Cugat des del 2005. Per cert que va ser designat pel Papa Francesc Missioner de la Misericòrdia el 2016 a motiu de l'any jubilar de la Misericòrdia. I l'acompanya Àlex Serra Belmonte, que dit sigui de pas és insultantment jove, si tenim aquí la veu de l'experiència, tenim també el jove Padawan, podríem dir, que va ingressar al seminari el 2013, va ser ordenat a Terrassa l'any passat, va estudiar el grau en Teologia i és vicari a la parròquia de Sant Pere d'Octavià, per tant, fa equip, no?, amb el pare Lluís.
Fem un equip de 60 anys de diferència.
Imagina't, no?, però escolta, una complementació realment impressionant. Avui els hem volgut convidar perquè, tal com explicava l'Àlex, ens presentin aquest llibre titulat Que s'aixequi somrient, reflexions d'un missioner de la misericòrdia sobre el sagrament del perdó. A veure, perquè l'autor del llibre, sens dubte, ets tu, Lluís, però en la gènesi del llibre heu participat tots dos, o com ha anat la cosa, realment?
La gènesi és ell.
La gènesi és Àlex. Per tant, Àlex, bueno, com va sortir el tema?
El cas és que molta gent reconeix i es veu també, i ho podeu comprovar si veniu al monestir de Sant Cugat,
sí,
que els diumenges i tots els dies entre setmana que es posa a confessar el pare Victori, hi ha cues. I quan hi ha cues en algú...
És una mica
dir...
fenomen?
És un no,
fenomen?
No, és un fenomen estrella. Sí. Quan veus que hi ha molta gent que vol això, dius, aquí passa alguna cosa. I és per això que li vaig dir, ei, hem de deixar escrit com confessa, com ho fa, perquè ho transmet. Jo era seminarista en aquell moment, estava en el meu últim any,
sí.
I bueno, veient aquesta realitat vam començar, doncs, amb alguna altra cosa, amb alguna altra idea, doncs, escriure aquest llibre, aquest llibret, per ajudar sobretot els mossens joves a confessar.
Perfecte, perquè una cosa interessant és que pot ser vist des de fora, o la gent que no tingui una visió massa profunda, el moment de la confessió sona dur, sona a penitència una mica, però és un sagrament que tot és molt lluminós, si el coneixes en profunditat, en què d'alguna manera es reconstrueix el que estava trencat, no, Lluís?
Precisament aquesta, jo diria que la diferència d'enfoc està aquí. No anar a confessar-se, diríem, com una penitència així...
A flagelar-se,
sinó anar a confessar per experimentar el perdó de Déu. Uh-huh. I aquest és, potser, l'enfoc que el papa francès vol donar-li. I per això, diríem, l'esquema que ell ens donava allà a Roma, doncs, a les missions de misericòrdia, seria, tindria aquests passos. Rebre, acollir la persona que ve, pensant que Déu te'l porta, que ha començat l'obra bona amb ell, acollir-lo, escoltar-lo, parlar-li molt del molt que l'estima Déu, i a veure si logres que aquesta persona, que ve potser trista, que ve angoixada, que ve sobretot desenganyada d'ell mateix, que això és, no és penediment i això és molt corrent. Una persona que ve desenganyada, diríem, ha fet 1.000 propòsits, no els compleix, està desenganyat. Sí. I aquesta persona fer-li veure que Déu no es desenganya mai de nosaltres. Mm-hmm. I aleshores que això li recuperi inclús el propi, no sé, autoestima, la pròpia autoestima.
Clar.
I que aleshores s'aixequi somrient, s'aixequi... Aquesta frase és del Sant Pare, aquest és, pausa,
aquest
no és meva.
Punt. Tenies tu molt d'interès en aquest títol, eh?
Sí, perquè sí, sí.
Que la persona surti somrient d'aquest moment en què realment s'ha despullat una mica
sí,
i ha tret el pitjor d'ella mateixa, bueno, ha confessat, ha verbalitzat, sí. Doncs que pugui sortir d'ahir amb un somriure, doncs és gairebé un petit miracle.
Això era fonamental.
Correcte.
I sí, per sí. Això la foto que hi ha a la portada, per mi és fonamental. Uh-huh. I vaig lluitar molt perquè es posés, vaig dir, no, ha de ser aquesta. Que és el Sant Pare confessant i aquell jove surt somrient.
Creieu que els cristians tenen present aquest sagrament o pot ser que era una mica eclipsat per altres més vistosos o més allò com l'Eucaristia, sobretot, per exemple? Àlex, què penses? Que potser ens oblidem una mica de confessar-nos o què?
Sí, és un moment humà que, si traiem un moment la confessió, a tots ens costa. Si hem de demanar perdó a algú de casa nostra o a la feina o a qualsevol lloc, sí. És algo que ens costa realment. Què passa? Que en la confessió també costa, però la pau que sentim, la diferència entre el perdó humà i el perdó de Déu és que sentim una pau en el perdó humà, però que ve abans algunes preguntes de dir, ei, no em tornis a fer això. En canvi, en el perdó de Déu no et fa cap pregunta i vas directament a aquest gran moment que és doncs, l'abraçada, no? Aquella paràbola del senyor, del fill pròdic.
Home, és clau aquesta paràbola.
És clau i és la base, no? d'aquest llibre, que, bueno, que realment quan fas aquest pas després sents una pau interior tan gran que no t'ho pot donar res, que no hi ha res més que Déu, mitjançant la confessió, que t'ho dona.
Fixa't uh-huh. que quina poca importància, per dir-ho així, dona Déu als pecats, per entendre'ns, o sí. La confessió dels pecats, per això m'agrada parlar del sermó de la confessió, o sigui, que en aquesta paràbola, precisament...
Sí, el fill pròdic.
El fill petit que torna a casa, que n'ha fet de tots colors,
sí.
Té preparat un discurset perquè l'admetin com a criat, no ja fill, sinó criat.
Sí, sí, sí.
I el pare, quan comença ell, pare, pecat, contra, diu, calla, poseu-li les sandàlies, poseu-li la túnica, poseu-li l'anell, mm-hmm. Aquest és un fill meu i tal... No el deixa parlar. I el Sant Pare diu que això impressiona molt, que aquell home no deixa parlar el seu fill. Mm-hmm. Per tant, que per dir-ho així, el que seria l'acusació, podem dir-ho així, que és el que pot fer més por, té un valor molt petit al voltant, al costat del penediment i de sentir-se estimat.
Mm-hmm. Hi ha persones, arran del que esteu explicant, segur que ho heu sentit, que es defineixen com a catòlics, però que diuen que ells es confessen directament amb Jesucrist, de pensament o com una oració. Això jo ho he escoltat de vegades, no? Per què és important verbalitzar els pecats amb el prevere, en aquest cas?
Jo crec que és com tot l'humà ens ajuda a entendre també la part divina, eh? En la part humana no ens val... haver fet alguna cosa malament i no anar a aquella persona, que li, potser li hem fet mal i no dir-li res, simplement dir, bueno, ja t'estic tractant bé, ja és com si no, et demanés perdó. No, hem de verbalitzar-ho i aquest verbalitzar el perdó en el meu pare, la meva mare, els meus germans, a qualsevol situació, fa que aquella situació bueno, torni a la normalitat.
El signe.
El signe. De parlar... fa que tornis a la normalitat amb aquella relació que tenies amb aquella persona. Què passa? Que amb Déu treure aquesta vergonya, perquè fa vergonya a tots.
Sí, és una mica humiliació. No ens,
clar,
no ens
però igualment ens humillem quan estem parlant amb aquella persona que ens sap greu perquè li hem fet mal, però si deixem passar i no li diem res, en aquell moment bueno, l'altra persona potser li falta, no? Doncs amb el Senyor passa una miqueta el mateix, que ens demana simplement que li demanem perdó i a partir d'allà ens ho dona tot, no? És aquesta comparació és, potser pot ajudar.
No, i tant, sí, Lluís.
Volia afegir una cosa només, que em sembla la base fonamental. És a dir, des del moment que celebrem Nadal, tot lo de més vol dir que Déu ve a nosaltres a través de les mediacions humanes. Sí. Per tant, tot lo que sigui eliminar les mediacions humanes i dirigir-nos directament a Déu, no hem entès res de Jesús. No podem celebrar Nadal i després no admetre això. I aquest també portarà a admetre la pecaminositat dels seus ministres, acceptar, diguem, que no serem perfectes, acceptar-ho tot. Però tot ve d'aquí, ve de Nadal. Per tant, si acceptem Nadal, ve tot l'altre. I si no, i si acceptem Nadal i l'altre diem que no, és que estem contradint-nos.
Com es prepara un prevere per a la confessió? Perquè d'alguna manera, entre cometes, perquè és Jesucrist, no?, el que es fa present en el propi prevere, però carrega amb els pecats de l'altre.
Jo no sé com ho fan al seminari. Nosaltres, jo vaig estar 2 anys preparant-me que teníem, en el seminari, bueno, en el meu cas, a la Facultat de Teologia,
sí,
doncs unes sessions en què el professor feia de penitent.
Sí, com unes pràctiques, com unes pràctiques.
Sí, i llavors
directes.
I els altres escoltàvem i després sí, comentàvem com és, pues, o sigui,
ah, molt bé,
que això va durar 2 anys.
Ah, molt bé.
I això per mi va ser molt important, perquè el professor es posava en casos complicats o casos tal, o sigui que...
Sí, sí, sí.
Per
sí.
Mi, ara tinc, només per dir una frase, el Sant Pare... diguem, el Francesc, jo l'he sentit a dir així a una distància com estem ara,
sí,
de dir, molts, hi ha molts capellans que no estan preparats per confessar. Això l'he sentit dir.
Doncs Roma locuta causa finita. En aquest sentit, jo el que digui el papa, endavant. I crec que sí. Ja per acabar, perquè se'ns escapa el temps, Àlex, tu has viscut l'experiència, fa relativament poc, d'experimentar com el sagrament doncs, et donava la vida, t'ajudava, et vivificava, però encara no com a prevere, no? Sinó com a laic i com a diaca, com a seminarista. Com va ser aquest moment de convertir-te tu en confessor?
Bueno, el primer és que em segueixo confessant.
Home, clar, això segur, clar.
Com a prevere, sí, també. Sí, sí. I, bueno, com ha sigut? A mi, me'n recordo que em deien no, és que els mossens no se'n recorden de les confessions i tal. I és ben bé així perquè no et fixes en el que et diuen, sinó amb el penediment i que porten en les seves vides. Llavors això et fa portar la visió, la mirada, cap a un altre lloc, que és com actua Déu en aquella persona, que molts cops es pot traduir doncs, amb aquell plor, amb aquell, bueno, estar malament, i després, quan veus que s'aixequen somrient, és aquell moment que dius, que maco, no? Llavors, això, el que fa en un prevere jove, i, bueno, jo ho visc així, és que et dona més fe, perquè veus com actua Déu.
Lluís Victori i Àlex Serra són rector i vicari de la parròquia Sant Pere d'Octavia de Sant Cugat del Vallès i avui ens han presentat aquest llibre senzill però molt enriquidor, que és Reflexions d'un missioner de la misericòrdia sobre el sacrament del perdó. Moltes gràcies a tots dos per venir, molts ànims amb, bueno, la vostra vocació de preveres i amb aquest tàndem fantàstic que feu. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Seguim molt espirituals, de seguida multiespirituals, una pausa i temps de diàleg.
Ràdio Estel.
L'actualitat social i religiosa us arriba des de Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 1:45 i a 6:45 de la tarda compartim les notícies més importants del dia amb la màxima proximitat. Sense distància, un informatiu diari que presenta la persona per dintre i per fora. A 1:45 i a 6:45 a Ràdio Estel. amb qui us parla, Ignasi Miranda.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Hola, jo sóc la Núria Gelabert, tinc 22 anys i una de les 1.000 experiències que he viscut, malauradament, va ser en una discoteca a Barcelona quan un noi va passar per darrere meu i em va tocar les meves parts íntimes sense cap permís ni consentiment. A part de, òbviament, pel carrer, 1.000 comentaris, xiulets i crits que et fan sentir insegura cada dia.
Camins.
Y precisamente este día tiene, digamos, uno de sus antecedentes en movimientos feministas de América Latina. Pensemos que en muchas zonas y regiones de América Latina la violencia contra las mujeres es realmente, pues, extrema.
Amb Rafa Sanahuja, a Radio Estel.
Temps de diàleg.
Doncs és moment d'entrar en la realitat més multiespiritual de Catalunya, amb Ignasi Miranda. Ignasi, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Benvingut de nou aquí a Camins. Entrem Gràcies. En matèria. Els accidents de trànsit afecten famílies de totes les confessions religioses. És una realitat evident i innegable, i així és com es va expressar el Secretariat de Pastoral de Trànsit, Bombers i Cossos de Seguretat de l'Arquebisbat de Barcelona. Va ser amb motiu de l'organització, des d'aquest organisme diocesà, d'una cerimònia interreligiosa que es va fer dissabte passat al vespre a la parròquia del Patriarca Abraham, al costat de la Vila Olímpica. Aquest temple amb clara vocació interreligiosa des que va néixer el 92 amb el motiu dels Jocs Olímpics de Barcelona està situat a només uns minuts del monument de les víctimes de trànsit erigit a la zona enjardinada del passeig marítim de la Nova Icària i l'espigó del Bogatell. Doncs com va anar aquesta cerimònia interreligiosa, Ignasi?
Doncs mira, Rafa, els participants van expressar un record col·lectiu per a tots ells i per a les persones i famílies que estan sofrint en les seves vides el terrible impacte causat pels sinistres de trànsit. Van participar en la trobada representants de la comunitat Baha'i de Barcelona, la comunitat espiritual Brahma Kumaris, la comunitat hindú, la comunitat israelita de Barcelona, la comunitat islàmica Sufí Naqshbandi de Barcelona i el Departament de Relacions Ecumèniques de l'Església Evangèlica a Catalunya i també el Secretariat d'Ecumenisme de l'Arquebisbat de Barcelona, encapçalat en aquest cas per la seva directora, Montserrat Puig de Llívol.
Doncs ens acompanya avui precisament el director del Secretariat Diocesà de Pastoral del Trànsit, Bombers i Cossos de Seguretat de l'Arquebisbat de Barcelona, Paco Torné, organitzador de l'acte interreligiós emmarcat en el Dia Mundial per les Víctimes dels Accidents de Trànsit. Paco Torné, bona vesprada.
Hola, bona tarda.
I benvingut aquí al Camins, a l'espai Temps de Diàleg. Entre altres moments, Paco, la cerimònia que vau tenir va incloure una lectura de l'Evangeli del Bon Samarità, un gest dels participants que van deixar un test amb una planta, una de les cadires buides, per retre homenatge a les persones que han perdut la vida a les carreteres. I el relat del Bon Samarità, recordem, l'únic que s'atura, l'única persona que s'atura davant d'un home apallissat i malferit. Quin missatge, Paco, ofereix a la societat aquest relat i el fet que els creients de diverses religions recordin els qui han perdut la vida a la carretera?
Pues diria que tots els que hem cridat com a vianants o com a conductors a fer el bé en qualsevol accident. Perquè hi ha moltes persones que, per exemple, hi ha un accident, passen de llarg, o diuen que tenen pressa o qualsevol altra cosa que vegin,
sí.
Però no. Però gràcies a Déu no tots pensen així. I és que es queda ajudar a socórrer.
Molt bé,
és important prendre les precaucions adequades.
I
hi ha
tant,
una paraula que es diu PAS, que és protegir, avisar i socórrer.
Un bon lema amb aquestes sigles. Soc Ignasi Miranda, també. Bona vesprada. Paco Torné, benvingut. Com va ser, a banda del que hem comentat, com va ser a grans trets la cerimònia interreligiosa?
La veritat que va ser un acte molt bonic, que cada regió va donar la seva versió i la nostra, mossèn Joan Costa, va llegir un evangeli i jo vaig fer el comentari i la veritat que va ser molt profitós.
Mm-hmm. Molt bé. Recordem que Joan Costa és el delegat de Pastoral Social, oi, de l'Arcabisbat de Barcelona. Mm-hmm. Endavant, sí, Rafa.
Doncs, Paco, tenint en compte que la mobilitat i la seguretat en el trànsit són sempre realitats també interreligioses, perquè, clar, no fa el trànsit i les seves problemàtiques no fa distinció per religió, això és una evidència. De quina manera es pot potenciar més el diàleg entre les creences per afrontar les crides a la prudència i a l'assistència espiritual als afectats pels accidents?
Això és una cosa que es tindria que parlar en totes les interreligions, uh-huh, i a veure de quina manera es podria fer alguna reunió o algun acte per a veure com se pot conscienciar perquè prenguin precaució a les carreteres, perquè l'any passat va haver 105 morts i enguany en portem 119. Uh-huh. Això vol dir que alguna cosa no funciona, i molts són motoristes, ciclistes, vianants.
Sí, sí. Precisament, com deies, Paco, ja hem superat la xifra de morts a les carreteres catalanes de tot l'any passat i queda tot el desembre amb l'impacte de les festes. Tant de bo no passi res, però acostuma a haver-hi accidents. Recordem avui també que el cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona, nomenava l'estiu passat Paco Torné, que ens acompanya avui, nou director del Secretariat de Pastoral del Trànsit, Bombers i Cossos de Seguretat de l'Arcabisbat. La nova responsabilitat s'ha fet efectiva, però, aquest mateix mes de novembre. De fet, el primer acte del nou director del secretariat va ser aquesta cerimònia interreligiosa de dissabte passat que ara comentàvem. Com vius, Paco, el començament d'aquesta nova etapa per a tu i per a l'Església de Barcelona?
La veritat que amb molta il·lusió poder ajudar a l'Arcabisbat de Barcelona i donar un cop de mà a tots els membres dels cossos d'emergència que necessitin algun enllaç amb l'arcabisbat. La meva funció és aquesta.
Molt bé. La pastoral del trànsit existeix des de fa dècades en el si de l'Església Catòlica. Abans tenia el nom de l'apostolat de la carretera, un nom molt adient, realment. Quin sentit té que els cristians, com també els creients d'altres confessions, es preocupin per la mobilitat, Paco? Aquest sentit de fixar-se especialment per aquesta problemàtica, no? Que, com deies, doncs, al cap de l'any doncs deixa, malauradament, víctimes.
Sí, sempre és que la carretera, sempre hi haurà víctimes, però hem d'intentar, entre tots, si Déu vol, pues, fer més mesures de seguretat o més controls o més proves. No sé, hem de mirar de veure perquè no hi hagi tants accidents de trànsit, perquè les víctimes estan pujant i bastant cada any.
Una vegada un sacerdot em deia, des de l'Església podem criticar lleis que considerem injustes per la defensa de la pau o de la vida, però en el tema del trànsit, i aquí podem incloure totes les religions, oi? Hem de tenir molt clar el compliment de la llei, no? Ens pot agradar o no, però sempre hem de complir els senyals, les disposicions que les nostres autoritats determinen, oi?
Sí, sí, això està clar. Les normes, els controls, les senyals, tot això,
sí.
Se tindria que fer més, com te diria, se tindria que fer més,
sí,
que estiguessin més,
més coordinats,
més controls, més, perquè més la gent estigués més, com més tímida a l'hora de conduir o que no corres tant.
Més prudent, més prudent, Paco, segurament.
Més prudent.
De controlar una mica.
Sí, i un missatge prou evangèlic, és a dir, a les màquines que són els cotxes hi ha persones a dintre, no és una màquina que circula potent. Uh-huh. I finalment, em permets, Rafa, també que insisteixi una mica més en la pregunta de com es pot aconseguir, Paco, una coordinació interreligiosa potent a l'hora d'ajudar els afectats pels accidents, com ara els ferits o els familiars dels morts, fins i tot amb mecanismes d'assistència espiritual de la pròpia religió de cadascú. Els preveres catòlics tenen la possibilitat, no?, d'anar en un moment donat a assistir un ferit perquè demana la confessió, però potser això, al servei de totes les religions, seria bonic aquest repte, oi?, en aquesta societat diversa.
Pues la veritat és que sí. Jo soc partidari d'intentar poder tindre connexió entre totes les religions, totes les comunitats de religions, per a veure si podem fer alguna mena de grup per aconseguir aquesta finalitat.
Doncs vinga, Paco, cal posar-se les piles, que segur que ho aconseguiu i feu molt bé des de la vostra pastoral. Paco Tornés, director del Secretariat de Pastoral de Trànsit, Bombers i Cossos de Seguretat de l'Arquebisbat de Barcelona. Avui ens ha acompanyat uns minuts aquí a Camins, al Temps de Diàleg. Paco, moltes gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vostès.
Una abraçada, Paco. Adéu-siau. Adéu.
Ignasi, gràcies a tu també. Com sempre, t'escoltem dos cops al dia, sense distància.
Demà ens veiem, sense distància, dos cops al dia, i demà ens veiem aquí.
Demà tenim festa grossa aquí a la casa. Vindràs, perquè tindrem nosaltres el bisbe auxiliar de Barcelona, Toni Badell, també vicari general, i crec que serà una entrevista molt interessant i ens faràs un cop demà.
I quina il·lusió em fa, com a tu, que ho sé també. Eh?
Jo estic com un nen petit. A veure què passa demà, a veure què passa.
Molt bé.
Vinga, nosaltres que continuem endavant.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Mas Omega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta tardor, Mas Omega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Mas Omega Punto Rojo a Laboratorios Maen Punes o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Mas Omega Punto Rojo ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Mas Omega Punto Rojo. Promoció vàlida fins el 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punes. Rafa Sanahuja.
Tenemos todo ese recorrido de violencia contra las mujeres, sí. Pero este día realmente empieza con el milenio. Es en una resolución de Naciones Unidas que a partir del año 2000 empezamos con este Día Internacional del 25N y estas campañas en el marco de Naciones Unidas a partir de 2008.
Camins, a Ràdio Estel.
El risc d'exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials que lluiten per donar oportunitats a les persones que més ho necessiten, amb la finalitat que puguin desenvolupar tot el potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Economia en valors.
Vinga, la vesprada que va passant, continuem els nostres camins d'aquest moment i ara és moment de fixar-nos en totes les novetats que presenta el món de l'economia mundial, un tema que, sens dubte, ens toca a tot. Dimarts tenim l'edició Rosario Santa Maria i els dijous l'edició amb el gran Salvador Aragonès. Avui és dijous, per tant, Salvador Aragonès, bona vesprada.
Què tal?
Com estàs?
Què tal, Rafa? Jo molt bé i saludo aquí a tothom.
A tothom.
A tots els nostres oients, el Rafa, el Ferran i la Paula.
Jo també t'escolto, jo també sóc oient teu.
Ah, sí?
Clar.
Ah, bueno.
Després em poso a casa el programa i t'escolto.
Molt bé, això m'agrada.
Vinga, anem per les nostres primeres reflexions i notícies econòmiques. D'entrada, Salvador, tenim pressupostos.
Així, Rafa. Tenim pressupostos a Madrid, a Catalunya i a Barcelona, ciutat. Fixa't, tot ha sigut tot un tòtum.
Tot un revolutum.
Carmull de pactes i acords de nit i de dia sota la taula.
Ha estat màgic.
De qualsevol
manera. Ha estat màgic.
Màgic. En tots els pressupostos hi ha Esquerra Republicana i Podem o En Comú Podem. O sigui que
clar.
Aquests són els que han fet la
màgia, han fet la màgia. També tenim la pandèmia escampada per Europa, però crec que avui començarem amb notícies interessants, sobretot en el camp energètic, que és el que més està bullint ara mateix. Salvador, tens alguna notícia nova sobre el preu del petroli que, de moment, no es mou dels 78-80 euros el barril?
Sí, bueno, el president Joe Biden ha decidit treure del mercat temporalment 50 milions de barrils de les seves reserves estratègiques de petroli.
50.
I ho ha fet conjuntament amb Índia, Corea, el Japó,
sí.
I que són grans consumidors de petroli. Uh-huh. També la Xina ha decidit alliberar part de les seves reserves de petroli per tal de fer baixar els preus.
Doncs ben fet.
Però fixa't, l'administració americana volia presentar-ho com un acord entre els grans consumidors, però la Xina ha dit, escolti, jo en Washington no vull saber-hi res.
No volen saber res, han trencat peres.
I que faran ús de les seves reserves estratègiques, sí, però segons les seves necessitats.
Sembla que...
I sense calendaris del senyor Biden.
Sembla que són molts 50 milions de barris dels Estats Units, no? Em sembla
bueno,
una quantitat.
Bueno, no ho sé, si tenim en compte que les reserves totals arriben a 600 milions
clar,
de barrils...
En aquesta perspectiva no tant.
Això no és tanta cosa.
Això, segons la meva intuïció, si dic alguna barrabassada em corregeix, Salvador, es fa per pressionar els països productors de la OPEP perquè trenquin el mercat dels barrils, no? Estic en lo cert, Salvador?
Sí, 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 perquè bueno, tenen la jeta mig tancada i llavors, clar, com que no hi ha petroli, el preu puja. I per això els altres diuen, posem més petroli al mercat.
És l'oferta i la demanda.
Però en teoria la realitat és un gest de cara a millorar la imatge del president Biden dos dies abans, bueno, en aquests dies que se celebra l'acció de gràcies.
Sí, i tant.
La imatge del president està a hores baixes.
Sí.
Només cal dir que aquest anunci ha provocat un alça dels preus de petroli Brent.
Ja o sigui, veus.
Hauria pogut representar una baixada, doncs no.
No.
Els mercats no s'equivoquen, Rafa.
No s'equivoquen.
A més, per l'any 2022, les previsions dels preus del petroli són les mateixes que per al 2021.
Ja veus, continuem igual, no sortim d'aquí.
No crec que aquests anuncis de moment hagin caigut.
No. I més sobre energia, que malauradament està de moda. Endesa. Oh. Què està passant amb Endesa, Salvador?
Hombre, escolta'm, Endesa, just amb CEPSA, sí, refan el mapa energètic d'Espanya. Fixa't que fort és això. A l'anunciar que deixen tot el negoci del gas...
Què dius?
D'aquí al 2040. I entren amb l'hidrogen com a energia neta i substituir-la per al gas. Fixa't si és fort, això.
Ostres.
La decisió la pren, en realitat, l'elèctrica italiana Enel, que té un 70% de les accions d'Endesa.
Sí.
Hi ha un clima a Europa, i ara el nou govern d'Alemanya a favor clarament de l'ecologia i de les energies netes, i a més esperen captar fons importants europeus de la Next Generation.
Doncs vinga, més coses. Miren cap als Estats Units perquè Joe Biden, també, ja hem parlat d'ell, però tornem a parlar d'ell, ja confirma, finalment, Jerome Powell com a president del Banc Central Nord-Americà. Això ha tingut conseqüències, oi, Salvador?
Sí, clar. Ha sigut una mesura de prudència i una senyal clara de que els Estats Units busquen una major estabilitat. Uh-huh. Estabilitat econòmica i financera. Evidentment, la mesura ha reforçat el dòlar, i amb el dòlar l'economia nord-americana. Escolta'm, la lira turca del senyor Erdogan, que la vol mantenir baixa, no sé si serà per les lleis musulmanes, ha caigut en picat i ha perdut un 10% respecte al dòlar i a l'euro. Ei, el BBVA, que és el que vam comentar l'altre dia,
sí,
avui l'agència Fitch ha anunciat que manté el rating del BBVA, o sigui que no li afecta per a res
de moment
la
afecta,
caiguda
eh?
De la lira.
Vaja.
De la lira turca.
Molt bé. I
de fet, Jerome Powell sí? és partidari de retirar els estímuls i reduirà les seves compres d'actius financers per tal de fer front a la inflació que tenim ara. Si es manté l'ocupació, diu, i la inflació torna al 2%, els tipus d'interès podran pujar a finals de l'any 2022.
I això es diu amb la inflació actual, que supera, segons les meves dades, Salvador, el sí. 5%. El 5%.
Sí, sí, això és fort, eh? I la gent ho està notant en el seu... en la seva butxaca.
Clar.
La inflació actual és deguda als colls de botella que han format el subministrament de semiconductors i containers, i a més de l'alça de les matèries primeres i els nombrosos estímuls fiscals.
Els colls de botella.
Quasi el 40% de les pimes catalanes
sí?
té problemes de subministrament.
Tot això si la pandèmia no rebenta les previsions.
Oh, naturalment, Rafa, perquè ara com ara sembla que els països europeus poc vacunats, els del nord, tornen a tenir greus problemes amb la pandèmia, amb tancaments i confinaments totals, com és el cas de l'Àustria.
Iran.
Esperem que no arribi aquí, perquè estem més vacunats que molts països europeus.
Això és cert, esperem. El que també esperem, i estem esperant ja amb ganes, són els Nadals i els Reis. Vinga, dedicat a la Paula, la clau de tot plegat d'aquest programa, que ens tira aquests efectes de so tan meravellosos. Estan les vies de so. Fes-nos, si us plau, Salvador, 5 cèntims de com estan els mercats mundials dels videojocs.
Ah, això és fort. Rafa, la Xina lidera els mercats mundials amb 50.000 milions de dòlars de facturació el 2021, les previsions d'aquest any, seguit dels Estats Units amb 30.000 milions de dòlars, Japó amb 18.000 milions, Corea del Sud amb 6.200 milions i nosaltres estem bastant avall, 1.200 milions. Però compte, el 2025 els principals productors seran més forts encara. O sigui, que la Xina, el Japó, els Estats Units, etc., encara facturaran més, no més en quantitat, sinó proporcionalment en els altres països.
O sigui que, Paula, els videojocs aniràs a comprar a la Xina, eh? Ja et buscarem un bitllet que estigui,
sí, que
estigui
econòmic.
Són més barats. Sí. El que t'estalvies en el videojoc te'l gastaràs en el bitllet d'avió. Però bueno, no passa res, val la pena. I espera't, que ara ve una notícia d'aquestes que m'agraden, una mica diferents, perquè ara resulta que els bancs es faran botigues, vendran productes tecnològics de la llar com mòbils, tablets, rentadores, patinets, anar al banc a comprar una rentadora, Salvador.
No, perquè és, com tu has dit, són productes tecnològics que es vendran d'una manera online. El comerç té cada vegada més competència. Ara el Banc de Santander ha anunciat que obrir una tenda virtual per vendre productes relacionats amb la tecnologia, la llar i la mobilitat. Uh-huh. I segurament serà imitat per altres bancs.
I per què ara es dediquen a vendre productes no financers, Salvador?
Doncs perquè són productes que ells mateixos financiaran mitjançant el renting.
Clar.
I altres formes financeres, i d'això hi guanyaran, perquè els bancs viuen d'això, de tenir actius financers. I el banc hi guanya amb el finançament del producte, a més de les assegurances. Uh-huh. Això està a dir que els comerços perdran vendes, Rafa. Aquí cada vegada més
no crec.
En el comerç hi ha molts espavilats, i no crec que els bancs arribin a substituir el comerç.
N'hi ha molts espavilats, i tu ens ajudes a espavilar-nos a tots nosaltres, Salvador, donant-nos totes les claus. Moltes gràcies per actualitzar-nos, i ara ja esteu ben informats, doncs és moment de saludar el nostre convidat avui.
El risc d'exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials que lluiten per donar oportunitats a les persones que més ho necessiten, amb la finalitat que puguin desenvolupar tot el potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Vinga, això és Camins, això és Economia en Valor. Si seguim endavant, perquè volem encetar ara mateix una conversa amb tot un expert en aquestes matèries. Qui ens acompanya avui, Salvador?
Oh, doncs ens acompanya el senyor Joan Elias, economista i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES.
Doncs ja
que en sap molt.
En sap molt, home, té tota la pinta. Ja el podem saludar i comprovar si és així. Joan Elias, bona vesprada.
Bona vesprada.
I gràcies per estar uns minuts amb nosaltres aquí al Economia en Valors, al Camins. També ens acompanya Salvador Aragonès, com bé saps. Joan, vivim una època d'incerteses, això està clar. La principal és que no sabem de quina manera ens pot tornar a afectar el virus de la Covid-19, que d'altra banda ja ha fet molt de mal. Pensant en les persones que volen invertir, en aquests moments segurament van una mica perduts. De quina manera pot afectar aquesta incertesa al món financer i de l'economia, Joan?
Bueno, és veritat, no només els inversors, tots els analistes, els governs, les institucions internacionals, tots plegats, van o anem una mica perduts quan intentem allò endevinar el futur immediat de l'economia. Uh-huh. De fet, com bé dius, ens trobem en una època d'incerteses que va començar a principis de l'any passat, quan es va desfermar el tema de la Covid, i no acaba de tancar-se aquesta etapa. És a dir, estem en una espècie de territori desconegut, de manera que endevinar el futur o anticipar el futur és molt més complicat que abans, perquè hem perdut referències. I, per tant, és lògica aquesta situació, aquesta sensació. No?
Anant al cas de Catalunya i d'Espanya, totes les previsions dels òrgans de major pes en el món, com el Fons Monetari Internacional, la Comissió de la Unió Europea, el Banc d'Espanya, etc., han rebaixat quasi un punt i mig el creixement d'aquest any 2021 i han rebaixat també el creixement per l'any 2022. Què ha passat, Joan Elias?
Bé, és això, no? Es pensava que amb la generalització de les vacunes, doncs el consum i la inversió doncs es recuperarien ràpidament, tot el terreny que han perdut durant el període més dur de la pandèmia, l'any 2020, etc. Però què ha passat? Doncs han passat quatre coses que no havíem previst. Una, la pujada dels preus del petroli i del gas, d'elements energètics, i a més encariment d'altres matèries primes per una situació complexa a nivell internacional i de pujada sobtada de la demanda. Després, número dos, encariment sobtat del transport internacional. Això tampoc s'esperava que
sí.
Passés, no?, aquesta pujada dels nolis.
És cert.
Tercer, talls en la cadena de subministraments, com ja s'ha comentat repetidament. Doncs els semiconductors doncs no n'hi ha, i això afecta a sectors tan importants com l'automòbil, l'equipament informàtic, etc.
I, en quart lloc, doncs, una nova onada de coronavirus, que no ens l'esperàvem, i és una varietat molt més contagiosa i que està afectant a les zones amb més baixa vacunació, com acabeu de dir. I tot això doncs fa que tornem una mica gairebé a la casella de sortida. Són doncs quatre factors que no frustren la recuperació de moment, però que la debiliten i la compliquen, i això explica la rebaixa de les previsions.
Clar, vostè mateix està explicant que hi ha un greu problema de subministrament, especialment en l'alta tecnologia, que fa que moltes indústries hagin de ralentitzar les seves produccions. Pot durar molt aquesta situació? Tenim alguna esperança en l'horitzó, Joan?
Bé, segons els experts, els que coneixen bé els mercats, estem en una situació transitòria. És a dir, és el producte d'una part de les disrupcions creades per la pròpia crisi de la Covid, i d'altra, per un esclat sobtat de la demanda, que això ja s'esperava, però, esclar, ha esclatat la demanda i la producció no estava a punt. I això fa que es confiï que al llarg de l'any que ve la situació es vagi normalitzant. Per tant, estem en una situació una mica conjuntural. Ens hem d'alarmar, però no ens hem d'esverar. Això, en principi, tornarem a una situació més normal al llarg dels propers mesos. No sí. D'una manera immediata, però la situació s'ha d'anar normalitzant.
Sí, la majoria d'informes, de fet, sobre l'energia, diuen que els alts preus d'ara s'estabilitzaran a partir de la primavera, tant el gas com la llum, que cada dia està, no sé, ens donen el preu i ens quedem esgarrifats. En el cas d'Espanya, es va tancar l'aixeta del gasoducte del Magreb. És a dir, que tenim menys gas. Pujaran encara més els preus o s'estabilitzaran, com diuen a Brussel·les?
Bé, jo de moment crec que ens podem creure allò de Brussel·les. Certament hi ha hagut una confluència de circumstàncies econòmiques i polítiques, o gairebé geoestratègiques,
sí,
que han provocat una pujada un pèl bastant anòmala dels preus dels determinats inputs energètics. No?
Sí.
I també, en el cas de l'electricitat d'Espanya, doncs, per una manera de fixar els preus també que podria ser millor. I tot això passa al començament de l'hivern, de manera que l'efecte es reforça, no? I no es pot acabar a curt termini, però jo estic d'acord que és un alça conjuntural i que té un recorregut limitat. No hi ha elements que facin pensar que hi ha hagut un canvi estructural en els mercats energètics que expliqui o justifiqui que ens n'anem a una crisi energètica com la que hem viscut anys enrere.
De fet, com a conseqüència de l'energia o de la Covid-19, els preus estan pujant i molt pel que afecta als transports, a l'agricultura, a la llum, a les indústries manufacturades especialment i també a les perruqueries, per exemple, els petits negocis. Estem dins d'un remolí, Joan, del que ens sortirem aviat o les turbulències continuaran al llarg del 2022 també? Com ho veu?
Bueno, avui havia portat la bola de vidre, eh?
Clar, és que és que ens interessa saber què passarà.
No, la inflació, és que, esclar, la inflació feia gairebé 30 anys que, diguéssim, que ja no existia. L'havíem oblidat, estàvem amb taxes molt baixes i semblava que era un fenomen que ja pràcticament havia desaparegut. La pregunta és, tornarà a ser un problema la inflació? Home, respondre la pregunta, doncs podríem estar moltes hores de debat, i probablement...
Doncs tenim mig minut.
Doncs, no. A veure, sintetitzant, penso que el risc de caure en una espiral inflacionària a l'estil dels anys 70, 80 o 60, a veure, hi és, però jo penso que les forces deflacionàries del que és l'economia global segueixen sent sòlides i, per tant, no deixaran que... tornem a nivells d'aquells d'èpoques passades.
Sí, sí. Doncs esperem... Sí, endavant, Joan Elias.
No, que realment espero que no tornem amb una espiral inflacionista, però pot ser que passem uns quants mesos amb una inflació preocupant i els efectes de segona ronda, que es diu, és a dir, que això repercuteixi en els salaris... ja les pensions s'hauran de pujar més que bé, tot això pot reforçar tota aquesta espiral
però jo penso que hi ha eines suficients per controlar-la.
Doncs esperem que aquesta bola de vidre, que sí que ens sosté una mica l'esperança amb aquestes estructures que de moment són fermes i que no ens posen els pitjors dels casos, doncs es compleixin, senyor Joan Elias.
Senyor Joan Elias, és economista, sí, i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials,
sí,
que avui ens ha acompanyat en aquest espai per ajudar-nos a entendre què està passant i cap on anem.
Joan, moltes gràcies pel teu temps, moltes gràcies. Per acompanyar-nos i fins la propera. Bons ànims.
Bona vesprada.
Gràcies, Salvador, que vagi molt bé aquesta setmana i eternament agraïts, com sempre, a tu també. Moltes gràcies, Salvador.
Gràcies a vosaltres.
Ens trobem en 7 dies. Vinga, nosaltres, que escoltem la Falca de la Caixa i enllestim el programa.
El risc d'exclusió social afecta un de cada 3 menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials que lluiten per donar oportunitats a les persones que més ho necessiten, amb la finalitat que puguin desenvolupar tot el potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Tres minuts i mig i arribarem a les 9 de la vesprada. Maria José Mendoza, bona idem.
Bona vesprada, Rafa.
Clar, bona idem, perquè deia vesprada i he utilitzat l'idem per no repetir-me. Són recursos del locutor. Maria José, ja et passaré el manual.
Cosites.
Vinga, la nostra... Les cosetes. La nostra pregunta a Twitter d'avui, @caminsestel, què preguntàvem a la gent?
La superpregunta era, perdonar és fàcil o difícil per a tu?
Vinga, i com ho porta la gent el tema?
Amb el 15%,
sí,
em costa força.
A la gent li costa, eh? Una mica, sí. Amb el 15%, què més?
Amb el 23%, perdono, però no oblido.
Ui, aquesta per mi és l'opció perillosa.
Hi ha un doble empat amb la guanyadora, amb el 31%.
Sí.
Sempre perdono. I l'altre, 31%, habitualment perdono. Bueno, ho deixarem que la gent normalment perdona.
Clar, és el resultat de l'enquesta, Maria José, ho deixarem així, no? Els percentatges no menteixen, Maria José Mendoza. Moltes gràcies, recordeu que també tenim un Instagram que podeu seguir amb molts continguts, bueno, molts continguts, amb alguns continguts.
Home,
tampoc
sí.
Són molts.
Bueno, portem 2 mesos, però aquí estem.
I a punt d'arribar a les 9 de la nit, capítol 53 de Camins, amb un home que en aquest moment produeix 26 programes de la casa, Ferran Capdevila a la producció, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa, Mrs. Tupper de Solomillo, Maria José Mendoza a les regnes de les xarxes socials i la clau de tot plegat. Canvi d'ambient, canvi d'ambient, perquè el dia s'ho val. Paula Moreno al muntatge musical i pel mateix preu a les vies de so. Ara de seguida en aquesta antena tota l'actualitat refrescada amb el savoir-faire de Carla Buigas i Pau Massip, que té veu d'esports. Una salutació afectuosa pels qui ens escolteu a la repetició de les 6. Ja és aquí el divendres per vosaltres, quina meravella. I pels del directe, aguanteu, va, aguanteu, que gairebé en res agafeu els de la repetició. Demà, dia especial. Ojo, ben atents a aquest programa, a les 8, com sempre, perquè ens visitarà un dels bisbes auxiliars de Barcelona i també vicari general, Toni Badell. Toni Badell, en aquest programa demà, per fer-li una entrevista en profunditat, sense temps, amb calma, estem molt contents i crec que valdrà molt i molt la pena. Per tant, ho tornarem a fer, Maria José, amb tota la il·lusió, amb tot el que podem, amb la nostra bona voluntat. Un poquito de ràdio farem demà, Maria José. Què farem?
Camins, seguiu-nos!
Seguiu-nos. Ella diu seguiu-nos. Ella pensa en les xarxes. I jo dic cuideu-vos, perquè penso en vosaltres, amics.
De dilluns a divendres, de 8 a 9.
Quan acaba el dia...
Comencen els camins.
Cuideu-vos. Bona nit.
Quan acaba el dia, comencen els camins. La que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Thank you.